Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El quadripartit va pagar 6 vegades més per una nau de l'art tèxtil propietat d'un membre del clan Jodorowicz. Això revela una investigació dels Mossos que inclou l'operació de compra-venda en un suposat cas de blanqueig de capitals que esquitxaria aquest grup. L'Ajuntament de Sabadell, mentre Matías Serracán era alcalde, hauria pagat 3,2 milions d'euros per la nau que només un any abans aquest integrant del clan Jodorowicz havia adquirit per 500.000 d'euros. Una informació que ha transcendit avui i que ja ha provocat una allau de reaccions. La primera, la del govern de Marta Ferrés, que ha encarregat un informe per aclarir com va anar la compra per part de l'executiu anterior. Pol Gibert és tinent d'alcaldessa i portaveu de l'equip de govern.
Això estem, diguem, no? Com ho he sabut avui al matí, doncs tot just estem estudiant diferents possibilitats i quan tinguem més informació, doncs, evidentment, la transmetrem, no? Però treballem en tres línies, que és demanar explicacions als responsables polítics del moment, no? Tenir un informe tècnic dels serveis a la casa perquè ens diguin com ha anat l'operació i també doncs, que ens miguin l'expedient amb lupa. I la tercera pota, que és estudiar mesures per rescabar aquests fons públics que es van destinar a l'Artexi, no? En aquestes línies treballem actualment.
La Crida i Esquerra, partits de govern en el moment de la compra, donaran explicacions sobre l'afer a partir de les 3 de la tarda. Durant el Notícies Migdia també escoltarem els altres partits que han reaccionat al cas al llarg del matí.
Titulars.
Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Creix l'alarma per la propagació del coronavirus.
La malaltia ja ha provocat una 80ena de morts a la Xina i avui s'ha confirmat el primer cas a Europa en un ciutadà alemany que no havia viatjat al país. Però què és exactament i com s'hi pot lluitar? Ens ha de preocupar? En parlem d'aquí uns minuts amb el cap de malalties infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes.
Els Manel actuaran a Sabadell el pròxim 13 de juny.
El quartet barceloní pujarà dalt de l'escenari com a cap de cartell de la 12ena edició de l'Ambassa i ho faran per segona vegada dins del Festival Independent del Vallès per presentar el seu disc. El darrer, de fet, per la bona gent. Arnau Sussura, director del certamen, diu que el retorn dels Manel és un deute pendent amb Sabadell.
I era com una assignatura pendent, perquè és veritat que durant els anys doncs, el festival se'ns coneix, nosaltres coneixem una mica també els artistes i ja venia sent hora doncs, que un grup, jo crec, doncs, tan important per l'escena nacional pues, repetís el festival. I bueno, s'han donat les circumstàncies i res, el pròxim 12 i 13 de juny els podrem veure a l'escenari.
L'Ambassa se celebrarà els dies 12 i 13 de juny a l'exterior de la pista coberta d'atletisme a la zona esportiva de Sant Oleguer.
I el Sabadell està interessat en el central del Betis Deportivo Xiker Ozerin Jauregui.
És la primera opció que estudia el centre d'esports per reforçar amb un sub-23 en lloc de central esquerrà, però primer ha de desvincular-se del Betis. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps de cara a les pròximes hores. Xavi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats pel que resta d'aquesta jornada de dimarts. En principi, el temps continua marcat per aquesta circulació de l'oest, que el que fa és afavorir l'arribada de sistemes frontals més aviat poc actius. De moment, avui hem tingut un cel més aviat poc, puntualment mig ennuvolat a diferents punts del territori. De cara a la tarda sembla que hi haurà més estones de sol. Tot plegat ve acompanyat, això sí, d'un ascens de les temperatures. De fet, a hores d'ara s'acosten fins als 18-19 graus a diferents punts del litoral de Barcelona i sobretot del de Tarragona. Però és que a l'interior les temperatures també freguen els 14 o 15 graus. Per tant, un ambient relativament suau al centre d'aquesta jornada de dimarts. De cara als propers dies, no esperem gaires canvis. Continuarem parlant d'aquesta circulació de l'oest que comportarà l'arribada de més sistemes frontals poc actius i que, com a molt, comportaran alguna feble precipitació cap al Pirineu de Lleida. Això sí, la temperatura, sobretot a partir de divendres, iniciarà un ascens que serà més significatiu als centres de les jornades. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs a aquesta hora la primera... principal incidència a les carreteres catalanes té lloc a la C-17, que continua tallada entre l'Ametlla del Vallès en sentit de Vic per un accident que ha tingut lloc entre dos turismes i un camió. Aquesta incidència provoca retencions des de Granollers. I com funciona aquesta hora el transport públic? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Primer de tot, informar que pels anys produïts pel temporal a la línia R1 de Rodalies de Catalunya està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Massanet-Massanes, habilitat servei alternatiu per carretera. En el tram entre Mataró i Malgrat de Mar, retards que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot el moment de la Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Tèxtil per part de l'Ajuntament durant el mandat anterior està sent investigada per suposat blanqueig de capitals. Els Mossos d'Esquadra han obert una causa per possible blanqueig per part de la família Jodorowicz, que un any abans havia comprat la nau de Covadonga per 500.000 euros, 6 vegades menys del preu que va cobrar a l'Ajuntament de 3,2 milions. Des de la policia catalana consideren que l'operació hauria servit a la família per blanquejar diners provinents de negocis criminals. En té tots els detalls a la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia. Davant d'aquesta investigació policial, el govern actual ja ha demanat un informe sobre la compra de l'art tèxtil durant el mandat anterior. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el tinent d'alcaldessa i portaveu de l'executiu, Pol Gibert.
Estem en les instruccions als serveis tècnics que facin un informe recopilant i mirant en lupa a l'expedient de la compra de l'art tèxtil, no? Mirant si hi ha algun tema, doncs, evidentment, que pugui denotar alguna sospita, i en paral·lel també estudiar mesures per recuperar, si es confirma, doncs, aquests recursos públics que es van destinar a l'art tèxtil i que, doncs, tot el que sembla indicat que es va pagar 6 vegades més del que es va pagar en origen per una finca que un any abans ens costava 500.000 d'euros i que l'Ajuntament va pagar 3.200.000, no? Doncs també que l'Ajuntament recuperar aquests recursos públics destinats en aquesta compra.
A banda dels informes tècnics, el govern de Marta Ferrés també demana a l'anterior alcalde Matías Serracant i a l'aleshores tinent d'alcalde de Territori, Juli Fernández, que aclareixin com es va fer el procés de compra de l'equipament. Des de Podem, soci de govern de Ferrés, Marta Morell ha mostrat la seva preocupació per la investigació. Per la líder de la formació, sembla que l'operació no es va fer de la forma correcta.
Sembla evident que l'avaluació que el consistori va fer en aquell moment sobre el cost de l'operació va ser completament equivocada, per la qual cosa és del tot necessari que el llavors alcalde, el senyor Matías Serracant i el senyor Juli i el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, en aquell moment que era el Juli Fernández, no, aportin tota la informació que tinguin sobre aquesta adquisició per tal realment d'aclarir els fets, i com ja s'ha informat, no, per part del govern municipal, no, es farà el possible per recuperar tots aquests imports, i prego també a tots els grups i a tots els regidors i regidores la màxima col·laboració per poder pal·liar tots els prejudicis que aquesta operació pugui haver generat per la nostra ciutat.
Des d'Esquerra i la Crida no han donat encara explicacions sobre aquesta compra, tot i que sí que han convocat una roda de premsa aquesta tarda per fer-ho.
Però no només l'equip de govern demana explicacions per la compra de l'art tèxtil, també ho han fet des de Junts per Sabadell i Ciutadans.
Des de la formació encapçalada per Lourdes Ciuró han anunciat que portaran la transacció a la Comissió de Transparència de l'Ajuntament. L'objectiu és aclarir si pagar 6 vegades més del que va costar és fruit d'ineficiència o una aposta per la municipalització a qualsevol preu. Des de Ciutadans, per la seva banda, el portaveu Adrián Hernández qualifica d'escàndol la compra.
Una informació que entenem que a nivell intern sí que ho sabíem, i per això han de donar explicacions. No sabíem que es va comprar per 1.000 milió d'euros i mesos més tard ho comprem nosaltres per 3,2 milions. Em sembla que és un escàndol i algú ha de donar explicacions. Nosaltres, evidentment, diem Juli Fernández perquè era el tinent d'alcalde de l'àrea i l'alcalde de Serracant, però ells d'alguna manera s'hauran d'explicar quan es van fixar en la nau, per què el preu.
Per la seva banda, el president del Partit Popular a Sabadell, Esteban Gessa, també ha carregat contra l'anterior govern.
Uns partits tant d'esquerres, tant progres, tant dalt, bueno, que hagin facilitat aquest pelotazo urbanístico, perquè clar, pagar 6 vegades més per la nau de l'art tèxtil en un any i pico, de veritat, ojalà aquesta rendibilitat la pogués tindre qualsevol veí de Sabadell. I no només amb això. Pagar amb els diners absolutament de tots els veïns i veïnes de Sabadell.
GESA reclama que Serracant i Fernández donin explicacions sobre tot plegat.
En marxa les obres per obrir l'oficina d'entitats i voluntariat el primer trimestre de 2021. El 15 de gener es van fer els primers passos d'una intervenció que hauria d'haver estat acabada aquest any. Els retards en el projecte es deuen al fet que serà un edifici adaptat a la nova normativa europea de molt baixes emissions. Tindrà una façana verda i una terrassa enjardinada, a part de ser molt eficient energèticament.
Aquest serà l'embolcall de l'oficina d'entitats i voluntariat, on les associacions tindran serveis presencials d'acompanyament i assessorament. També hi haurà espais de coworking i una àmplia oferta formativa amb cursos i tallers pels membres de les entitats. Marta Morell és segona tinenta d'alcaldessa i regidora de participació.
Aquesta nova ubicació ens permetrà, no, en el mateix lloc tenir tots els tallers, tenir cursos, tenir diferents activitats que ara anem realitzant en diferents equipaments municipals, perquè hi ha una manca, no, d'un espai que sigui unificat per poder estar tots conjuntament, i de fet aquesta és una de les línies de treball, no, estratègiques d'aquesta oficina, la formació adreçada a les entitats i també adreçada, com no, a les persones voluntàries.
A part d'anunciar-se que les obres ja han arrencat, des d'avui també s'ha posat en marxa una web per ajudar les entitats i persones voluntàries a informar-se i resoldre els dubtes més comuns. Es pot consultar a l'enllaç web sabadell.cat/oficinaentitats.
I aquesta tarda serà clau per al futur de l'escola Sant Muntada. La comunitat educativa del Centre de la Creu Alta té la cita amb l'Ajuntament i amb el Departament d'Educació, que va proposar que sigui una escola de dues línies de forma definitiva. Hi ha temps fins a l'inici del període de preinscripcions, que va del 23 de març a l'1 d'abril.
La direcció de l'escola i representants de l'AMPA recorden que els dos últims cursos han hagut d'assumir dos grups bolets de P3. El regidor d'Educació, Manuel Robles, diu que s'estan buscant solucions.
Continuem buscant solucions. Hem de donar resposta a una escolarització teòrica o hipotètica d'un número de nanos que actualment, doncs, viuen a la zona, i per tant estem buscant les solucions més adients. Aquesta segona línia era una hipotètica també sortida, que no vol dir que fos una realitat, sinó simplement era una línia de treball.
Les famílies del centre, però, ja han avisat a serveis territorials i a la regidoria d'Educació que no estan disposades a acceptar la proposta de la conselleria.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Al punt de 3:15, creix l'alarma davant de la propagació del coronavirus. En les últimes hores, l'Organització Mundial de la Salut ha incrementat el nivell d'alerta, que ha passat de moderat a alt a tot el món. A la Xina ja hi ha més d'una vintena de morts i 2.700 infectats, i les autoritats continuen aplicant mesures per evitar contagis nous. El govern espanyol, per la seva part, ja està treballant en la repatriació de la vintena d'espanyols que viuen a Wuhan, la ciutat epicentre del brot.
De moment a l'estat no hi ha cap cas confirmat, tot i que n'hi ha un de sospitós a Torrevieja. Des del Departament de Salut de la Generalitat s'ha informat que si es detecta un cas, s'aïllarà el pacient i es farà un seguiment dels seus contactes. Tot i això, les autoritats sanitàries del país fan una crida a la tranquil·litat i asseguren que el risc d'expansió del coronavirus a Catalunya és molt baix.
Aquest és l'escenari a hores d'ara, però què és el coronavirus, com es propaga, com s'ha de tractar els pacients infectats? Unes preguntes que avui traslladem al doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, què tal?
Què és el coronavirus, exactament?
Home, la veritat és un de la família dels coronavirus, és un dels virus més freqüents que ens afecten als humans, perquè és la causa, d'entre dos o tres virus més, del refredat comú i normal. O sigui que nosaltres contínuament estem exposant els coronavirus. Però hi ha hagut, en els darrers 20 anys, tres epidèmies, aquesta ara és la tercera, amb unes mutacions especials d'aquests coronavirus. La primera, que va afectar especialment a Xina i altres països del sud-est asiàtic, que es va dir el síndrome agudo respiratori grave. La segona, de l'Orient Mitjà, que es va conèixer com a MERS, i aquesta és la tercera. O sigui, són mutacions d'uns virus freqüents, però que es converteixen en més agressius i, sobretot, en molt transmissibles. O sigui, sembla que aquests virus es poden contagiar molt persona a persona, i això els fa diferents d'altres virus més difícils de contagiar.
I quina és la seva procedència?
La veritat és que això ho sabrem amb el temps. Els anàlisis genètics de les dues primeres publicacions que s'han fet aquest mes semblen que és una barreja de coronavirus dels ratpenats, que són animals molt freqüents en aquests llocs, tant a Àsia com a Aràbia, i a partir d'aquí ha agafat parts de virus de diferents animals, un d'ells probablement les serps. Vull dir, però això té un interès relatiu. El problema és que un cop passa a les persones, aquest virus després es transmet persona a persona per contacte, per la tos, pels estornuts. I això és el que el fa perillós de veritat. Si només estigués amb els ratpenats, pues, amb no fer sopa de ratpenat, que és el que es veu que els agrada molt a la Xina, pues no ens contagiaríem. La veritat és que aquest tercer coronavirus fa una mica de por, en el sentit de que s'està transmetent molt de pressa i està havent-hi dins de Xina moltíssims casos setmana a setmana. O sigui, des de les primeres tres setmanes de desembre, que pràcticament va passar desapercebut amb poquets casos, ahir tu parlaves de que les dades eren de 2.000 i pico d'infectats, avui l'OMS ja diu que són 4.400. Vull dir que és un doblar, no a la setmana, sinó un doblar de casos cada dia. I això són molts casos. Però la gran majoria d'aquests casos no es compliquen. Són gent que té una refredat, una bronquitis, alguna vegada una pneumonia, i es curen. I hi ha un percentatge, entre al voltant de l'1 o el 2%, que es complica i pot arribar a morir per això. Per això, de moment, els casos de mort són pocs. Però, clar, és veritat que estem al començament de l'epidèmia i no sabem si s'extendrà molt o no. Per això l'OMS ha decidit declarar alerta, no declarar una epidèmia global. No és una pandèmia encara. Uh-huh. I esperem que no ho sigui. Però si s'ha d'estar atents. O sigui, no és una tonteria. Hem d'estar atents per si surten casos, fer les coses correctament. No tant per la salut de la persona concreta, que el tractament serà de suport el mateix que si no sapiguéssim quin virus té, sinó per evitar el contagi als altres. Perquè el tractament específic contra aquest virus és cap, no n'hi ha. Com no n'hi ha pràcticament cap virus d'aquests respiratoris que tingui tractament. El que passa és que les mides de suport respiratori a les malalts que ho necessiten, a les intensives o a l'oxigen, a urgències o a les plantes, ja són suficients perquè el pacient es recuperi la majoria de les vegades. O sigui que por immediata no n'hem de tenir. A Catalunya la previsió de casos depèn de que vinguessin de cop molts pacients en viatge d'aquest lloc. Això no és previsible. Tot i que hi ha trànsit tant de treballadors com de turisme amb la Xina, això és tan alt com, per exemple, amb Austràlia. I amb Austràlia porten 5 casos en tot el mes. Vull dir que no és una cosa excepcionalment que s'estigui transmetent a tots els països. Són diversos països que tenen un cas, dos cas, quatre casos, però on realment hi ha el problema és amb la zona central de la província aquesta de Hubei, que és on hi ha la ciutat de Wuhan. Però clar, la ciutat de Wuhan té 10 milions d'habitants. Si 10 milions, 4.000 persones estan malaltes, tampoc és
relativament
que
poc.
Tothom l'agafi. Clar, de moment la situació és de vigilar, alerta, davant de malalties respiratòries i un viatge recent a la Xina, que recent vol dir els darrers 15 dies, prendre les mides d'aïllament fins que es confirma. El diagnòstic es fa molt ràpid, tenim les tècniques per fer-ho en menys de 24 hores, amb la qual cosa, en aquest sentit, no hem d'estar preocupats. No pot haver un malalt amb una pneumonia per coronavirus una setmana sense saber-ho. Vull dir que es diagnosticarà molt ràpid a qualsevol hospital de Catalunya. Jo estem preparats per fer-ho perquè s'ha centralitzat la xarxa on s'han d'enviar els anàlisis per confirmar. I que jo crec que amb això estem ben preparats. L'altra cosa és que, si bé serà un muntatge, perquè estem en epidèmia de grip, els hospitals estan plens, doncs només ens faltaria tenir que aïllar malalts per una altra cosa, però si convé ja ho farem. És que si hi hagués un accident de tren, també trobaríem llits per atendre'ls. Vull dir que no es tracta d'alarmar si fos una situació catastròfica, ni molt menys. Però sí que és veritat que és una situació que ja és coneguda, que sabem el que s'ha de fer, però que estem en fase ascendent i ja veurem fins a on arriba.
Clar, dèiem, és un virus que es propaga per contacte humà i molt ràpid, que a més és un dels virus més freqüents que afecten els humans. Hi ha mesures de prevenció?
Mira, la fonamental és prendre el costum de rentar-nos més les mans. O sigui, ja no el personal sanitari quan tens un malalt segur, sinó que en general, quan un està refredat, encostipat, contínuament s'està tocant sense adonar-se la boca, el nas, les mans, i amb aquestes mans després toca una altra cosa, toca una altra persona. La transmissió per contacte de les mans és la forma més freqüent. Ara, la més aparatosa és l'estornut, la tos continuada, i la persona que tingui un quadre de tos amb estornuts i amb molta clínica respiratòria, doncs el que ha de fer és portar una mascareta si està en un hospital i tapar-se freqüent la boca o amb el colze o amb un mocador quan tingui tos. Vull dir que no. Són coses molt de sentit comú. Les mascaretes són d'utilitat en el context quan un està hospitalitzat o quan tens un cas a la família que saps que estarà a casa una setmana recuperant-se de la grip o del coronavirus i tal, i llavors segur que això redueix una miqueta l'expulsió de gotes d'aigua i aire, que és el que fem quan es tornem a tossir. Això, de totes maneres, no és una mida pràctica per portar tot el dia, no serviria de res. Al cap d'una hora de portar una mascareta, la saliva ha mullat aquell paper i ja no tapa res. És a dir que això d'anar pel carrer amb una mascareta jo crec que és una cosa que crida molt l'atenció, que és molt mediàtic, però que no és una mida eficaç. Sí que ho és en el context hospitalari o intrafamiliar. Quan tenim un cas de contagi respiratori, recomanem posar aquestes mascaretes, que a més són barates i no tenen cap problema d'aconseguir-ne.
I una última pregunta. Si els arriba un cas sospitós al taulí, quin és el protocol que s'activa?
El protocol és senzillament, d'entrada, descartar altres malalties. Sabem que la major part d'aquests malalts que tenen el coronavirus no necessitaran cap tractament específic, i si tenen una pneumonia normal corrent per un pneumococ necessiten un antibiòtic. Vull dir, que estiguem en el període d'epidèmia mundial d'aquest virus no vol dir que no pensem que la gran majoria dels mals que tinguem amb tos i febre tindran una altra cosa. O sigui, això és el primer que hem de tenir present. El segon, mentre tenim tots aquests resultats i aquestes proves, hem de fer que aquesta persona no contagi els altres, amb la qual cosa ha d'estar en una habitació individual, mentre arriba i està en la sala d'espera amb la mascareta posada, i les mides generals d'aïllament, que no és molt estricta, però que és suficient per evitar el contagi. I un cop tenim el diagnòstic, doncs confirmar-ho amb una tècnica molecular especial i tenir el malalt ingressat atenent-lo contínuament, no necessàriament a cuidados intensius, sinó amb una planta d'hospitalització, i si no apareix cap signe d'insuficiència respiratòria, doncs al cap d'una setmana podrà estar a casa seva. Vull dir que la idea és que no serà molt diferent de l'atenció que donem a altres tipus de pneumonies.
Doncs ens quedarem amb aquest missatge de tranquil·litat, tot i que vigilants en relació al coronavirus, que ens deixa el doctor Manel Cervantes, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
A reveure.
Notícies Migdia.
Temps ara per a la cultura. Aquest matí des de Ràdio Sabadell ja us hem pogut avançar el cap de cartell de l'Ambassat 2020. Seran, per segona vegada en la història del festival, els Manel.
Estic en una boy band, estic en una boy band, treballo en un...
El quartet barceloní presentarà el seu cinquè disc Per la bona gent el dissabte 13 de juny. Ara bé, el Festival Independent del Vallès arrencarà un dia abans, el divendres 12. De moment, des de l'organització, només han confirmat aquest grup, però prometen que fins a 25 artistes pujaran als tres escenaris que hi haurà repartits pel festival. Una edició que prometen que serà, Pau, la més internacional que s'hagi fet.
Exacte. De fet, Manel ja va venir a l'Ambassat el 2011, quan estrenava el seu segon disc i es consolidava com un grup de referència de panorama musical català. Des d'aleshores, el director del festival, Arnau Solsona, assegura que tenien la signatura pendent de tornar-los a portar.
Després de... Bueno, des del 2011, on van venir a presentar el seu segon disc i el disc que van eclosionar amb l'escena catalana, doncs no havien tornat al nostre festival, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que vinguin a presentar aquest Per la bona gent, que els ha consolidat una vegada més, doncs, dalt de tot de l'escena catalana i espanyola, perquè és un dels discos més descarregats, més venuts de finals del 2019, però que tot just estan ara a estrenar la gira, on passaran pels millors festivals, i com no podia ser d'una altra manera, per fi els tindrem de nou a l'Ambassat.
I també ja fa temps que confirma la seva bona trajectòria és el mateix festival Ambassat. Aquest any repeteix la ubicació que van estrenar l'any passat a l'exterior de la pista coberta d'atletisme. Aquest any hi tornarà a haver la programació familiar del petit Ambassat el dissabte al migdia. Des d'avui els abonaments costen 37 euros i es pot comprar un pack amb dos abonaments i dues nits d'hotel a l'Urpi per 180 euros.
Què dieu?
Que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country
o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Informacions de la jornada quan falten 4 minuts per arribar al punt de les 2. Pedro Sánchez es reunirà amb el president Quim Torra el dia 6 de febrer a Barcelona.
Ho ha anunciat fa pocs minuts en roda de premsa la portaveu del govern espanyol María Jesús Montero després del Consell de Ministres per informar dels acords de l'executiu.
Oriol Junqueras ha defensat el diàleg amb tothom malgrat els pals a les rodes, ha dit durant la seva intervenció a la comissió d'investigació sobre el 155 al Parlament. Per la seva banda, l'exconseller empresonat Jordi Turull ha fet una crida a la unitat durant la seva intervenció al mateix lloc. Turull també ha apel·lat a la confiança i la fermesa per culminar, ha dit, el que va començar l'1 d'octubre de 2017. Per cert, el Tribunal de Comptes reclama més de 4 milions d'euros al govern de Puigdemont i als càrrecs per l'1 d'octubre.
L'ens fiscalitzador fixarà un termini perquè dipositin la quantitat com a fiança abans de portar-los a judici.
A l'Audiència Nacional continua la compareixença del coronel de la Guàrdia Civil i coordinador del dispositiu de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos. El coronel ha assegurat que la inacció dels Mossos va provocar que l'actitud dels votants fos més virulenta. I els Mossos han detingut aquesta matinada un home per la mort de la seva parella Sant Joan d'Espí.
Els agents han detingut el presumpte assassí de 45 anys a l'aeroport del Prat quan intentava fugir. La policia investiga les circumstàncies de la mort, però podria tractar-se d'un nou cas de violència masclista. De moment, el jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Sant Feliu de Llobregat s'ocupa del cas i ha decretat el secret de les actuacions.
Als inicis del segle XX, la primera regidora dona de la ciutat va impulsar les llars d'infants a les fàbriques. Es tracta de Fidela Renom.
La contraportada.
Ara la Fundació Josep Irla ha editat un llibre per donar-la a conèixer i es presentarà a l'Espai Agora demà a les 7 de la tarda en un acte organitzat per dones d'Esquerra Republicana de Sabadell.
Aquest treball repassa la seva trajectòria i aporta llum especialment en l'etapa de l'exili on hi havia més mancança d'informació. Una de les autores de l'obra, Tona Major, diu al programa El Cafè que la carrera en política era diferent de com l'entenem ara.
És diferent a com ho entenem ara, aquesta trajectòria política i aquest com s'hi arriben aquí, eh? Perquè, vull dir, abans no és que hi hagués... Ella no és que tingués una projecció política i fes com ara, no? Vull dir que els polítics o les polítiques fan campanyes, deixen conèixer, però d'una manera més de cara a la galeria, no? En el cas de la Fidela i en el cas, diguéssim, anterior a les eleccions aquestes de la Segona República, clar, hi ha tot un teixit social a Sabadell, unes condicions socioeconòmiques que fan que la Fidela, així com altres dones del seu entorn i com altres joves en aquell moment, lligats al Círcul República Federal, això és molt important, aleshores vagin, diguéssim, es vagin formant políticament, però també a nivell social, a nivell ideològic.
Les candidates havien de competir fins i tot amb els seus mateixos companys de partit. Renom crea la Lliga Laica Femenina, regidora d'Assistència Social a l'Ajuntament, posant marxa llars d'infants a les fàbriques. El 1939 s'exilia a França. Torna 10 anys després i reivindica els drets de la gent gran ja en l'últim període de la seva vida. El mateix alcalde Ferrés va retre-li homenatge al recuperar la democràcia.
Doncs amb aquest homenatge a Fidela Renom, primera dona regidora de Sabadell, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.